Molt bé, bona nit de nou. Renovem, diguéssim, al plenari. Entrem al punt 12, pregs i preguntes. Sí, molt bé.
Sí, tenim.
Vinga, va.
Vale. A veure, jo més que una pregunta, és un prec que abans ho volia dir, però també el Jaume no ho he dit, jo tampoc hi pensava. Sembla ser, per la modificació de crèdit que han fet, no?, amb aquests treballs addicionats a la redacció del POM, que estem en procediment d'iniciar un nou POM, no? En procediment d'iniciar un nou POM. En tot cas, jo el que voldria demanar en aquest equip de govern és que no caigués en els mateixos errors de la redacció del POM anterior. Per tant, que aquest nou POM, primer de tot, la seva redacció no fos encomanada a una empresa afí a Convergència i, a més, triada a dit, primera opció. I segona opció, que sigui un POM obert a la ciutadania i a la seva participació. Estem en el moment de fer-ho ben fet. Comencem ja a fer-ho ben fet. Aquell POM que vau retomar el 2007 va néixer ja malament en el moment que no s'assigna a dit a una empresa afí a Convergència, tal com aquest regidor va dir en l'anterior ple extraordinari sobre el POM, i s'ha fet ressò també la premsa. No era cap pregunta, era un prec. Bé, dit això, tenim el decret 744, que hi ha una gratificació a un treballador de l'Ajuntament per tasques extraordinàries de manteniment web. I m'agradaria saber els motius i quin criteri se segueix per donar aquesta gratificació en general i en concret en aquest treballador pel manteniment de la web. És una gratificació de 564,54 euros.
Sí. Bueno, bàsicament és un decret, doncs, que ja porta molts anys, si sabeu ben bé, diguéssim, doncs aquí són unes feines, diguéssim, addicionals, no dintre, diguéssim, doncs, de les tasques, diguéssim, doncs, que ha de fer a l'informàtic. Jo sé que en el seu moment ja es va demanar, diguéssim, doncs, diguéssim, pressupostos externalitzats i pujaven més, diguéssim, de lo que realment aquest treballador, diguéssim, cobra. Tant és així, doncs, que quan hi ha algunes tasques, diguéssim, extraordinàries d'aquest calanx, doncs aleshores el que es fa, diguéssim, doncs, és un decret.
En el cas, sobta que sigui com una gratificació, no entra en el meu paràmetre el que seria una gratificació, la manera que és cada tres mesos, doncs és aquesta quantitat, no? Uh-huh. Tot sobta el concepte, no?, de gratificació, que no és una cosa puntual, sinó que és sostenible, que forma ja part del salari, doncs, d'aquesta persona, entenc, no? Aquest és el primer que sobta, i sobta que sigui per manteniment de la web, perquè que es fa raro que aquesta tasca no
sí,
entri
sí.
Dins les funcions de l'informàtic, no? Sí. O sigui, ho dic perquè
sí.
Per ser coherents amb les coses,
sí.
No?
Sí.
Si no és una gratificació, és una feina que fa, que la cobri, en la nòmina i que la cobri en el sou, doncs, que toca, i que no amb aquest concepte de gratificació que ha vist, perquè és clar, si tires enrere el decret 286 de desembre, gener, febrer, i aquesta gratificació, a l'anterior també, o sigui que és una cosa, si més no, regularitzar, no, Miquel Àngel? Val? I a la mateixa línia, al decret 785, hi ha una també gratificació extraordinària a una treballadora municipal de 600 euros, que crec que és exactament el mateix. No? Llavors hi ha el 393 de gener, febrer i març, que també és gratificació,
sí.
En aquest cas no és per manteniment de la web, sinó que és per feines de l'UAC, potser, no sé si...
Concretament diu, ha realitzat tasques extraordinàries com a responsable de l'àrea de comunicació i l'UAC durant els mesos d'abril, maig i juny de 2015. Fa curiós que algú que fa unes tasques extraordinàries cada tres mesos faci les mateixes tasques extraordinàries, no? O sigui, és una cosa que és sobta, no? O sigui, el concepte de gratificació hauria de ser puntual i per una cosa, doncs, que o hagi fet una cosa especial dintre de la seva feina o hagi fet algo que no li correspongués amb la seva feina i ho hagi fet, no? Per dir-te algo, bueno, no trobem que aquest ajuntament doni gaires gratificacions habitualment amb els seus treballadors. En aquests decrets que ens heu enviat últimament hem pogut veure un que hi ha una gratificació per quatre persones que van participar a les eleccions de les darreres eleccions en el centre cívic i tal i qual, van estar allà i reben una gratificació per això. Em sembla un concepte adient. Un dia hi havia unes eleccions i et dono una gratificació perquè has estat disposat a anar, a part que et pagui el sou, has estat disposat a anar o el que sigui. No? Clar, quan tu dones cada 3 mesos 600 euros per unes feines extraordinàries, doncs se't fa molt difícil entendre que casualment cada 3 mesos fa el mateix volum de feines extraordinàries. A part d'això, clar, a mi em preocupa, perquè quan la responsable de comunicació d'aquest ajuntament està a expenses de que l'alcalde cada 3 mesos firmi un decret per donar-li 600 euros, que acaben sent 2.400 euros de sobresou al cap de l'any, em preocupa la imparcialitat que pugui tenir aquesta persona. I em preocupa perquè jo no estic en l'equip de govern, llavors entenc que davant d'una situació amb la que aquesta senyora ha d'informar la ciutadania sobre un fet, entenc que davant de que cada 3 mesos se li ha d'assignar aquesta gratificació, doncs la seva imparcialitat no serà tot el correcte que hauria de ser.
No hi ha resposta perquè, a veure, anem a veure, el fet està de que són, diguéssim, doncs, tasques que es manen, diguéssim, addicionals. El que potser seria bo, diguéssim, doncs, és fer, diguéssim, doncs, un recull de totes aquelles tasques que fan aquestes persones que tenen les gratificacions.
Sí. Més que res, perquè si algun dia aquesta persona doncs, ha de marxar, totes aquestes gratificacions li formaran part del seu sou com si les hagués cobrat en nòmina. Això és així, o sigui, no, les gratificacions que tu reps sempre les mateixes i pel mateix concepte, arriba un moment en el que tu tens dret a rebre la indemnització per part d'aquestes gratificacions que rebies. No? Llavors, entenc que a nivell d'ajuntament no tenim cap benefici en no figurar-li aquest import dintre de la seva nòmina, però per un altre cantó doncs sí que em preocupa doncs, que hi hagi una persona, i en aquest cas la responsable de comunicació, que estigui a expenses de que el govern doncs, li vagi signant cada 3 mesos aquesta gratificació.
Bé. En el decret 812 de residus de gestió econòmica per les factures del juny tenim dues partides de l'Antoni Fajardo de 1.089 euros i dues partides de l'Antoni Fajardo també de 1.815 euros. Això què són? Pels recursos del POM?
A veure, ara no estic al cas d'aquestes factures concretes, però en els acords primers de les primeres adjudicacions es pactava un 50% a l'encàrrec de la feina i un altre 50% quan hi hagués sentència, en alguns dels casos. I en altres casos, en la interposició del recurs. Jo no aquestes concretes factures, ara mateix no ho sé. Pot ser que alguna sigui la meitat d'algun contenciós, que no sé quin import m'esteu parlant, o pot ser que sigui haver interposat un recurs d'apel·lació o de cassació. Sí, home, això es demana quina factura és, perquè aquí ara mateix no ho sé. Aquí em posa el número de factura i no me les sé totes les factures.
No, clar, normal.
Factures...
Ho dic perquè sí, és el decret 812,
la
818, 19, 20 i 21. Ho dic perquè és una mica estrany que per una part fem una modificació de crèdit de redacció del nou POM, no? D'una redacció del nou POM, d'iniciar treball de redacció del nou POM, i per una altra part anem gastant diners encara posant recursos i recursos i recursos, doncs anem pagant, que no sabem quin recorregut tindrà. O sigui, o creiem que aquest POM ja està mort i en fem un de nou i comencem, o no, o li donem vida, però per una part em gasto diners ja per fer una nova redacció, per començar a encarregar treballs i tal, però per una altra part encara vaig lluitant en els tribunals una cosa que, segons quins entesos, ens diuen que això està mort, aquest POUM, però encara presentem recurs i anem gastant diners i és una sagnia més de diners. No sé si m'explico, eh?
Sí, t'expliques perfectament, però em sembla que tens confós alguns conceptes. El primer de tot és... El primer de tot, diguéssim, doncs, aquesta afirmació de que aquest POUM està mort, evidentment no és així.
No.
No és així, evidentment.
Tu li dones vida?
No és evident. Per la senzilla raó, que en el moment, diguéssim, doncs, que otorgues una llicència, automàticament tens, diguéssim, doncs, un veredicte, diguéssim, doncs, en relació, diguéssim, doncs, al POUM, i un altre en quant a les normes subsidiàries de planejament. I aquest ajuntament i aquest poble està tirant, diguéssim, doncs, els dos plans urbanístics. Per tant, no està mort. Si estigués mort, doncs ens podríem plantejar exactament doncs, el que esteu comentant. En quant a l'aspecte diguéssim doncs, que esteu comentant, fixeu-vos una cosa, és que aquí es parla, és que aquest POUM està molt mal fet, aquest POUM està mal fet. Ja us ho hem explicat moltes vegades, i això ho podeu consultar a qualsevol municipi, que quan s'elabora diguéssim un POUM hi ha aproximadament unes 40 o 50 al·legacions. D'aquests recursos, o sigui, n'han guanyat el 99,9%. Per tant, el POUM no estarà tan mal fet. Sí que realment ens tomba, diguéssim, doncs, quan hi ha diguéssim, doncs, un recurs en contra diguéssim, de la totalitat diguéssim, del POUM. Però també entenc que estàs obligat, en quan tens diguéssim, un recurs, respondre. El que no pots fer és estar parat, inactiu, diguéssim, en què el jutge doncs, dictamini, diguéssim, el què, sense que hi hagi, diguéssim, un recurs per part de l'Ajuntament.
És que si no fem
per tant, és de lògica.
Si no fem recurs, sí que el donem per mort.
Ah, per tu no està mort, aquest POUM.
No. Fins que el Tribunal Suprem de Justícia no ens digui si no admet, diguéssim, doncs aquest...
Però és una intuïció, Miquel Àngel?
No, és cap intuïció.
O els experts que has parlat, de gent i tal, quina vida li donen, quin recurs li donen? Sincerament, perquè...
L'advocat...
Sincerament, t'ho pregunto, sense cap mala intenció de res.
Sense cap intenció.
Perquè la gent que jo parlo, més o menys, que em pot saber, tal, em diuen que això està mort. I que heu de començar ja a fer-ne un de nou. I potser tens altres fonts que diuen que no.
Jo en trobo de tot. En trobo gent que em diu que ha prosperat, hi ha antecedents, diguéssim, doncs, com per exemple a Canàries o altres municipis, ara no recordo exactament el què, i hi ha altres persones que em diuen que potser admeten, diguéssim, el recurs de cassació, però després el Suprem, al cap de 3 anys, te'l tombarà. Vull dir, no sabem exactament doncs, el què. Però fixi's una cosa, L'altre dia estava parlant de que som advocats i jo us preguntaré al municipi que perquè no estava ben fet l'informe econòmic que acompanyava de que som el POUM, el van tombat el mateix que nosaltres. O sigui, ara el Tribunal Suprem de Justícia està tombant tots aquells POUMs que venen diguéssim doncs, d'una refosa com van fer nosaltres. Hi ha altres municipis que estan tremolant. Hi ha un aspecte positiu. Es mira com es miri, i això també ho hem de tindre molt en compte. Si a les noves unitats d'actuació, si hagués, diguéssim, construït o es véssim donat, diguéssim, llicències, tindríem un problema molt greu. No és el cas de Sant Vicenç de Montalt. Potser hem de donar gràcies aquí a la crisi, perquè ja sabeu doncs, que les unitats d'actuació aquestes eren bàsicament privades. I ara, diguéssim, doncs, privat, diguéssim, no tenia diners per tirar cap endavant, diguéssim, diferents actuacions. Però això realment ens salva, perquè conec algun municipi que ara té que pagar una mortaldada perquè doncs, hi ha hagut, diguéssim, sessions anticipades i, a més, diguéssim, en construcció.
I els convenis aquí que s'han signat?
Els convenis tots estaven supeditats, diguéssim, al POUM. No n'hi havia cap que no, tots. Per tant, si s'aprova el POUM, doncs aleshores els convenis, diguéssim, són latents. Si no, doncs evidentment no.
La mateixa sessió dels terrenys de l'Institut, per exemple?
Sí, és una sessió anticipada, però cuidado aquí. el mateix propietari, als mateixos propietaris no els interessarà. Per la senzilla raó, perquè hi ha una cessió anticipada, però també hi ha una requalificació d'aquell terreny. A veure, hi ha una requalificació d'aquell terreny. Per tant, si els propietaris poden demanar, diguéssim, una indemnització per aquests terrenys, també se la juguen, diguéssim, doncs, en què no es requalifiquin. I allò es quedi, diguéssim, com a agrícola o com als altres. Per tant, és l'únic lloc que nosaltres vam tindre, diguéssim, una entrevista, Enric va ser així, amb els propietaris, i els mateixos ens van dir no. El que passa és que quedaven alliberats d'un aspecte importantíssim, i això realment ens perjudica. És que resulta que, com que hi havia la llei d'urbanisme, i la llei d'urbanisme ens demanava, diguéssim, i obligava, diguéssim, doncs, que els nous poms tenia que haver, diguéssim, doncs, un sostre brut aproximadament d'un 40%, resulta que, com que eren noves unitats d'actuació, vam col·locar allà aquest 40%, d'acord, 40%, en contra dels mateixos propietaris. Per què? Perquè hi havia molt l'habitatge, diguéssim, d'HPO. Hi havia dotacional també, i no recordo exactament quina figura més. Per tant, com que el jutge ara diu que et sobrepasses, diguéssim, amb el sostre, i que has de regularitzar amb totes les unitats d'actuació que tens, que és un 20%, i allà hi has de ficar un 20%, això fa que aquests propietaris queden superalliberats, perquè no tindran la càrrega, diguéssim, d'habitatge social com tenien anteriorment. I això ens perjudica moltíssim, diguéssim, doncs, amb el POM, moltíssim.
Sí. Però en tot cas el drama veritable és que l'habitatge subvencionat d'aquest municipi estigui tot en mans privades. Aquest és el veritable drama, per això que tenim. Vull dir que ens sortim perjudicats ara perquè han rebaixat el sostre i ens sortirem perjudicats. Miquel Àngel, sí.
No.
Però el veritable drama és que això estigui en mans de la iniciativa privada, no?
Jaume, no? Mira, una reflexió, perquè això t'ho he sentit dir moltes vegades. Un tant per cent molt elevat, diguéssim, del terreny, diguéssim, doncs, d'aquest municipi, per no dir-te, diguéssim, un 90% és privat, no és públic. L'única manera, diguéssim, doncs, de fer habitatge és amb noves unitats d'actuació amb terreny, diguéssim, doncs, d'aprofitament mig, val? Una aquesta, o en zona d'equipaments. Però quan és en zona d'equipaments, no pot ser de venda, ha de ser de lloguer, que és el mateix que ens passa, diguéssim, doncs, aquí al Passeig de Sant Joan. A ningú, ni a Incasòl, li interessa, diguéssim, doncs, construir en lloguer. És més, nosaltres teníem una empresa que no li interessa. Per tant, facis com facis, diguéssim, doncs, el POM, majoritàriament, per no dir-te, ha de ser en terreny privat. Ho pararem, Jaume, però estem oberts, diguéssim, doncs, al què, però bàsicament, diguéssim, ha de ser privat. Si el privat no tira cap endavant, diguéssim, aquesta unitat d'actuació perquè no té diners, evidentment ve supeditat, diguéssim, al què. Què més que nosaltres volguéssim, diguéssim, doncs, tots nosaltres, que hagués habitatge social. Fixa't una cosa, si era aquest POM social, que hi havia aproximadament uns 454 habitatges socials repartits
amb els diferents sectors.
I ara estàvem a punt, i ho portàvem dintre el programa electoral, és així, estàvem a punt de tirar cap endavant, diguéssim, dos unitats d'actuació amb la que els privats ja volien, diguéssim, tirar cap endavant. I t'especifico quin és exactament. Arquer estava interessat. Per tant, allà hi veiem, diguéssim, una bossa d'habitatge social per la gent jove o la gent necessitada i tal. I una altra que ens va expressar, diguéssim, doncs, i tu, Jacobo, estaves delante, el Àngel Conesa, a baix del sot del camp. Tu estaves allà, no? En el moment que lo dijo. I nosaltres vam tenir una reunió aquí i ja estava. El que passa és que aquí hi havia dos propietaris i s'havien de ficar d'acord, un és Mora i l'altre és Conesa. Però Conesa ja estava d'acord, diguéssim, a parlar amb Mora, o sigui, per tirar-ho cap endavant. Clar, ara ho tenim tot aturat.
Ara s'atura tot.
A veure, ho tenim tot aturat. Podríem donar llicències, o podríem fer, però no te la pots jugar.
No
te la pots jugar de cap manera. Per tant, amb això també, diguéssim, han estat, diguéssim, molt previsius.
Bé, gràcies per l'explicació i per la sinceritat.
No, sí,
s'agraeix.
Jo volia fer un prec. Nosaltres en el nostre programa electoral portàvem la possibilitat de fer una consulta a la ciutadania perquè decidissin si la festa major d'estiu la deixàvem dintre de la mateixa data, si la bellugàvem a principis del mes d'agost o si la deixàvem a final del mes d'agost. Això venia perquè varia gent del poble ens havia comentat de que una circumstància real del poble és que fa uns quants anys era un lloc d'estiuejants i ara hi viu molta més gent de la que estiueja. I aquesta gent que hi viu, doncs, quan arriba l'estiu, marxa. I llavors aquesta gent que marxa no pot gaudir de la festa d'estiu del poble, doncs perquè cau just en el mig del mes d'agost i coincideix amb les seves vacances. Jo no estic dient en cap cas que sigui millor que sigui al mig, ni al principi ni al final. O sigui, el que estic dient és que el que volíem fer era consultar-ho a la gent per veure si a lo millor hi havia més gent que es declinés per conservar-la, per posar-la al principi o al final. I des d'aquí, doncs, el que volíem era proposar-se que, si pot ser, feu aquesta consulta a la ciutadania per veure si es pot manifestar sobre aquest aspecte. Gràcies.
Una consulta per canviar la data de la festa major?
Sí.
Mentre aquest regidor sigui regidor de participació no la farà. A veure, preguntar està bé i que la gent participi està bé, però obrir debats per obrir-los em sembla perillós. Em sembla molt perillós, vull dir, una festa major i llavors l'hivern que fem? Perquè l'hivern encara és pitjor. Perquè l'hivern, llavors, no hi som perquè treballem.
La de l'hivern és de Sant Vicenç, sí. I el dia de Sant Vicenç és Sant Vicenç, i molt que caigui caigui, és Sant Vicenç.
I l'altre és la Mare de Déu. Mira, el dia 15 d'agost es coneix amb un sobrenom, que es coneix com la Festa Major de Catalunya, perquè són 260 i pico d'ajuntaments que fan la Festa Major el mateix dia. Per tant, aquest equip de govern el que no farà, t'ho dic amb tota sinceritat, és obrir un procés participatiu per preguntar a la ciutadania quan vol fer una festa major. Ens sembla que no s'ha de
ser. Ens sembla perfecte. Jo t'haig de dir que el jovent d'aquest poble, el jovent d'aquest poble, ha anat a gaudir de la de Caldetes, ha anat a gaudir de les barraques d'Arenys, ha anat a gaudir de les Santes, i que molta part d'aquest jovent no gaudirà de la de Sant Vicenç perquè està fora. És l'únic que dic. Sí, a partir d'aquí tu dius, jo mai de la vida preguntaré a la gent. Però pregunti, jo tampoc et dic que a mi em sembli millor ni que sigui el principi, el final ni el mig. El que transmeto és que hi ha gent que ho va proposar, a nosaltres ens va semblar un tema interessant per consultar-ho, i a partir d'aquí, si vosaltres no voleu consultar, doncs ja està, el prec fet i contestat. Molt bé. Ostres, volia comentar el principi del ple d'avui, l'alcalde s'ha dirigit a la nova secretària i li ha desitjat sort i encert. A mi m'agradaria també desitjar-te sort i encert, i sobretot també m'agradaria desitjar-te valentia. I voldria desitjar-te valentia perquè ser secretari a vegades costa de donar-se compte que un és secretari de l'Ajuntament i és secretari dels 13 regidors que hi ha en aquesta taula, que no només és secretari del govern que en aquell moment hi ha, i que a vegades no tot el que el govern decideix fer o no tot el que el govern diu es pot portar a terme. Com a conseqüència, volia fer transmetre't aquest desig de valentia per la conta que ens porta, perquè clar, nosaltres estem a l'oposició i això ho patim bastant. Després voldria fer una pregunta, perquè com a regidor d'aquest ajuntament, hi ha vegades que es fan coses que un es queda una mica quadros. Jo em compraria un mapa i un compàs i clavaria a Sant Vicenç i us preguntaria quin radi de quilòmetres haig d'obrir el compàs per saber quan el nostre Ajuntament lamenta els atemptats i de quins països. O sigui, jo entenc que si no hi ha, triguem en fer-lo, alguna mena de protocol. O sigui, fa quatre dies va haver-hi un atemptat a Turquia i no es va fer cap esment. Va haver-hi un altre uns dies més tard a Bangladesh, tampoc va haver-hi cap esment. Després, uns dies més tard, va haver-hi el de Nissa i llavors sí que van fer un... Llavors arriba un moment en el que no saps si realment aquest ajuntament està valorant morts de primera i morts de segona. I com a part d'aquest ajuntament, m'agradaria saber si hi ha alguna mena de protocol per quan l'ajuntament decideix sortir a la plaça i fer un minut de silenci, deixar les banderes a mitja asta, en quins països sí que ho fem i en quins no, i tot això. Més que...
Mira, Jaume, és molt difícil, i t'ho dic així de clar, eh? I mira, aquest és un aspecte que també parlàvem, diguéssim, amb el govern del Consell Comarcal. Quan s'ha de fer i quan no s'ha de fer. A vegades reps, diguéssim, doncs, notificacions de l'ACM, a vegades reps notificacions de la Federació Catalana de Municipis, a vegades sí, a vegades no. Sí que és cert que, evidentment, doncs, haurà falta un protocol, no es nega. Però clar, quins criteris escolleixes? Jo et dic, per exemple, jo que sé, l'altre dia, per exemple, també van assassinar, diguéssim, un frare. No es va fer res. L'ACM no ens va consultar res. Clar, no ho saps, estàs una mica, diguéssim, amb un site, no? La realitat és que l'últim de tots, que ho vam comunicar bàsicament, diguéssim, per la web, i el Benito em va dir, escolta, es farà un minut de silenci i tal, ens va agafar tot amb el pas canviat, perquè doncs els regidors tenien feina un aquí, un altre allà, no sé quantos, no sé què, bueno, una sèrie de casuístiques que al final doncs, decideixes, escolta tu, doncs, demostra, diguéssim, doncs, el control de l'Ajuntament doncs d'aquesta manera. Si es troba la fórmula, ens agradaria que ens la diguéssiu, perquè és que és molt difícil. Si ho fem per tot, és que no acabaríem.
Malauradament no pararíem.
No acabaríem. Per tant, doncs, no hi ha un criteri clar, però sí que realment quan hi ha una gravetat, doncs llavors procurem fer-ho. Tu diràs, és que ja, diguéssim, doncs, el continent africà, mils de morts diaris. Aquí sí, aquí no. Quan ells són europeus, llavors ho fas. Quan delimites, diguéssim, doncs, amb un continent, resulta que l'altre el deixes de banda i és discriminatori. Si el fas, diguéssim, doncs, violència de gènere, perquè ho fas, diguéssim, amb un i no ho fas amb un altre, perquè cada dia n'hi han. No ho sé, escolteu, jo el que es decideixi, diguéssim, al plenari, nosaltres no ens fa res, diguéssim, doncs, condemnar, diguéssim, tots, però que entengueu, doncs, que això serà un continu, no? És difícil, i ho dic perquè, fixa't, l'altre dia, casualment, diguéssim, a àmbit de presidència, doncs a l'altra administració pública ho estàvem parlant, perquè també el van fer, diguéssim, pel què, no sé, jo no puc donar resposta amb això. Sí, i si trobeu, diguéssim, doncs, un protocol que digui, doncs mira, això doncs, l'estudiem.
Sí, sí. No et trobes després, per exemple, que el dia de l'atemptat de Bangladesh la Generalitat va fer un minut de silenci, en canvi aquí no van fer res, llavors arriba un moment que dius, hosti, no sabem per on anar. No? Bueno, però res, si se'ns acudeix algú, us ho proposarem.
Sí, un parell de cosetes curtes. Amadeu, el procés, el termini de regularització dels guals, perquè vaig mirant els decrets i continuen havent-hi moltíssims llicències de guals, cosa que està bé, que està molt bé, no? Però serà es tancarà en algun moment, i perquè si no tenim la sensació, els qui ens vam iniciar en aquest procés de regularització molt a l'inici, perquè teníem el compromís, escolta, és veritat, ens hi posem, i més encara els que fa 10 anys que ho estan fent, o 15 anys els que han pagat, o sigui, què passa? Aquest procés, com ho tancareu el tema? Bàsicament, com el tancareu? Anem deixant que la gent regularitzi, fins quan, i a partir d'aquí, què fem?
Bueno, primer de tot, jo penso de que ens hem de vanagloriar i hem d'estar bastant orgullosos del que ha succeït. La realitat és que majoritàriament, diguéssim, doncs, la gent ha regularitzat, diguéssim, les entrades i sortides. Això us ho he de comentar, perquè, i a més ho portem molt controlat. Veureu també, diguéssim, doncs, habitatges que no tenen, diguéssim, la placa, però sí que ho han demanat, sí que ho han demanat, el que passa és que no han vingut a buscar la placa, això ens hi hem trobat. Jo us podria mostrar, diguéssim, doncs, no sé, li puc demanar, diguéssim, al Quim, perquè el que han fet, diguéssim, és una revisió visual i de peu a peu del carrer, peu a peu del carrer, mirant, diguéssim, doncs, cada carrer i cada habitatge. I tenim tots aquells habitatges, diguéssim, que han regularitzat la situació. Aquells que han denegat, diguéssim, doncs, el fet de ficar-lo, no? Ho han refusat. I després aquells pocs, us dic, pocs que falten. Llavors, aquests pocs que falten, l'altre dia, Cristina, dona'm un cop de mà, van tindre una reunió amb la Diputació per veure exactament a veure com ho fèiem.
Exacte. Aquestes persones que no s'han pronunciat, ni que han demanat al GUAL, ni han dit que no en farien ús, s'ha d'estudiar la manera col·lectiva per intentar donar d'alta, perquè el fet imposable es dona. I llavors la Diputació ens donarà un cop de mà, perquè és un tema complicat, perquè no és el difícil també saber a partir de quan estan gaudint, s'està donant el fet imposable, llavors era una mica complicat. Llavors el que hem de fer nosaltres és aquest treball de camp, perquè diu que davant de qualsevol reclamació una fotografia és molt entenedora per les persones, i s'intentarà donar d'alta perquè, d'acord amb l'ordenança fiscal, el fet imposable es dona, que és tenir la vorera rebaixada i tenir accés a la seva finca. I estem esperant que la Diputació ens doni una orientació per fer-ho de forma col·lectiva.
En tot cas, sí que jo estic d'acord amb el Miquel Àngel, que demostra, que dèiem abans, que és un bon poble, el grau de maduresa de la majoria dels ciutadans, no? Que amb una crida d'aquest tipus, que no era fàcil, no? Que tothom voluntàriament doncs, regularitzés aquesta situació. Això jo crec que passa en pocs pobles i potser doncs, algun article a la web doncs, fent-ho, dient-ho, explicant doncs, aquest procés com ha sigut, el número, i agraint doncs, aquest voluntarisme de dir bueno, anem a regularitzar, anem a fer les coses ben fetes, jo crec que també estaria bé. No era un tema fàcil, jo me'n recordo l'Amadeu a l'anterior legislatura va dir textualment, si em permets, això serà un marrón, i crec que encara te n'ha sortit prou bé. Que s'havia de fer, sí, ha sigut marrón, ha sigut més taronja, no? Però bueno.
Jo no estic content, no satisfet al 100%.
Però no estic content. Però hi ha un moment que potser per aquests ja que diuen que no, doncs llavors sí que s'ha d'actuar d'alguna manera, no? Però bueno, si ho mireu, doncs ja està. Sobre el tema dels pins, la malaltia aquesta dels pins, que vau fer una actuació a nivell de Consell Comarcal, la veritat és que fa pena com estan, quina solució hi ha, què podem fer?
Mira, aquí bàsicament diguéssim, doncs, hi va haver una reunió a tres bandes, una era el Departament d'Agricultura, diguéssim, doncs, Ramaderia i tal de la Generalitat, una altra la Diputació de Barcelona i l'altra el Consell Comarcal. Bàsicament doncs, perquè l'insecte aquest volador, que s'anomena Tumicus, doncs, té un modus operandi diguéssim, doncs, molt agressiu, es menja diguéssim, la copa de l'arbre, després és molt profílic, va diguéssim, doncs, a l'escorça, fa forat, cria, i aquestes cries el que fan és xuclar la saba bruta diguéssim, de l'arbre i la seca. Tot això és, a veure, això és com un acostipat, no? Si resulta que no hi ha nitrats, que el pi diguéssim, doncs, no té substàncies alimentàries i a més diguéssim, no plou, doncs qualsevol constipat diguéssim, doncs, li fa mal. Aquest insecte es veu que ja hi era, però ara realment doncs, estan molt més afectats per les temperatures, per el canvi climàtic, etc. Bé, aquí es va intentar i s'està intentant trobar diguéssim, doncs, el remei a nivell d'insecticida o a nivell de toxicida. No s'ha trobat diguéssim, doncs, encara la fórmula. La realitat és aquesta d'aquí. Sí que és cert doncs, que s'ha desviat una partida pressupostària de la Diputació de Barcelona i també de la Generalitat cap a l'associació diguéssim, de propietaris. La massa forestal de la majoria dels ajuntaments, i en aquest en concret és privat, és d'un 99%, o sigui, és una exageració. I aleshores doncs, bueno, el que fan és donar-se d'altes al Parc Corredor Montnegre, que és el que al que nosaltres pertanyem, sí. I aleshores doncs, li arriba doncs, a la propietat una subvenció perquè pugui talar els arbres, pugui talar els arbres i a més diguéssim doncs, intentar d'alguna manera diguéssim que aquestes dues administracions puguin matar aquest insecte. Fixeu-vos una cosa, on hi ha un pi que està ben regat, que hi ha aigua, com per exemple els municipals, l'afectació no ha estat diguéssim doncs gran. Són bàsicament pins que es troben diguéssim doncs al camp o si més no es troben a la muntanya o si més no diguéssim doncs al món. També sabeu diguéssim doncs que el pi no és un arbre autòcton d'aquí de Mediterrani, no ho és. I l'afectació aquesta que té no ens havíem trobat abans, a banda diguéssim d'altres dos que també comentàvem que ve d'anys, no? Bé, s'està treballant en aquest sentit, amb els propietaris doncs, ja s'hi ha ficat d'acord, l'Ajuntament també diguéssim s'ha de formalitzar com a associació per estar dintre doncs, del parc per rebre diguéssim doncs, aquestes ajudes, però dir-vos que coincideixo amb vosaltres, vull dir que veus no simplement diguéssim doncs, aquí al Maresme, sinó si veniu pel Vallès, tant oriental com occidental, doncs ja t'hi trobes, i la selva tres quarts del mateix, no?
La solució serà talar els pins? Per
sí, talar-los, talar-los. El que passa és que aquí a la comarca no tenim encara la cultura de la biomassa, perquè, i això és una de les coses que realment ens plantegem, i és més, diguéssim, doncs, amb el FEDER, una de les, un dels eixos diguéssim, doncs, de subvenció era aquest, el que passa era aquest de biomassa, però resulta que s'havia de complir uns criteris tan estrictes que tenia que ve, que tenia que estar liderat, diguéssim, doncs, per ells supramunicipals com pot ser la Diputació o els consells comarcals, que resulta que la majoria dels municipis no s'hi han adherit. Però bueno, ves ha estat diguéssim una solució, diguéssim, doncs, per fer peles i aleshores doncs, bueno, aquests arbres doncs que deixis. El que està clar és que això genera doncs, un perill d'incendi molt important perquè el pi s'asseca i aleshores allò és com benzina. Sé que s'està treballant. Nosaltres vam fer una publicació doncs, a la web d'aquí de l'Ajuntament. Ens vam ficar en contacte doncs, amb propietaris que ens havien mostrat la seva, el seu neguit i aleshores vam donar totes les dades que eren pertinents.
Vale, gràcies.
Una pregunta. Nosaltres sortim a caminar pel Montal molt sovint, de fet una vegada ja us vam comentar el tema de la tala aquella d'arbres que bueno, ja és escandalós com està ara. I hem coincidit alguna vegada amb gent caminant aquí a prop dels Pins d'en Pere que ens havien comentat que ja que estàvem a l'Ajuntament que per què no fèiem allà, com si nosaltres anéssim a fer, no? Per què no fèiem allà un mirador que hi havia una zona allà al costat que es veia tot el poble a la mar de bé amb el mar de fons i que era una cosa preciosa. La pregunta és, l'Ajuntament estaria interessat en fer alguna cosa així? Ho dic per portar-vos fotos i més informació i que ho poguessis estudiar o ja ni molestant-se en anar-hi.
A veure, jo us demanaria una mica de paciència, us dic perquè estem treballant en un assumpte i ha de ser doncs, molt privat i molt discret en relació al camí del Montal. Quan tinguem notícies
bueno,
més fresques...
No és ben bé el camí, és al costat.
Ja ho sabem, però...
És més per fer un mirador que no...
Però tot
un...
hi toca.
Okay. Vale. Tot hi toca. Vale. Llavors, si ens ho torna a preguntar, diríem que estamos en un tema privado. Preguntes d'això?
Sí, veig que s'ha anat... Bueno, veiem el punt quart, crec que era un Consell de Govern que es va fer una reunió amb el Departament d'Ensenyament pel tema de les goteres i sortides d'emergència i tal, diferents reunions que es van fer amb el Departament d'Ensenyament, i sí que volia saber el tema dels cicles formatius o l'institut, si amb alguna d'aquestes reunions amb el Departament s'ha tractat o ara a partir del setembre el nou curs es tractarà, o com està el tema, simplement per fer un seguiment de l'assumpte, no?
Mira, ens vam reunir amb el Departament la setmana passada per preguntar el tema que havia sortit justament en el darrer Consell Escolar de l'Institut, com a proposta de l'AFA, i que derivava una mica cap a programes de formació i inserció. més que els programes que havíem en un primer moment, la proposta del ple havia estat una proposta de cicles formatius de grau mig, de grau mitjà, però que sí que en l'últim Consell semblava que s'havia derivat cap a proposar que l'Institut pogués oferir un programa d'aquests de formació i inserció. Llavors vam demanar reunió amb la Dolors del departament, que és la que porta aquest tema, perquè ens pogués informar exactament doncs, què calia per poder-los tirar endavant. Va assistir-hi també l'Enric Torres i va venir també la Marta Rosario, no? com a tècnica, que és la que assisteix en els consells escolars. Ens van informar que n'hi ha tres tipus, que n'hi ha uns que els subvenciona totalment la Generalitat, que són els PIB. Ens va informar que n'hi ha una segona modalitat, que és a mitges, diríem que és 60 subvencionat per l'Ajuntament, 40 per al Departament, i després n'hi ha de totalment privats. Clar, aquests PFIs, és que a mi... Els PFIs, que a mi em costa de recordar-los, van adreçats a nanos de més de 16 anys que no s'han tret la ESO, la secundària obligatòria. Llavors, clar, aquí a primer de tot has de tenir una quantitat d'alumnat susceptible de poder-s'hi apuntar. Nosaltres aquí actualment comptem amb uns 10-13 nanos que podrien incloure-s'hi. Clar, també podríem mirar la possibilitat de fer un nivell 3 viles, però tot i així es creu que no sortiria una massa prou gran com per poder donar-li sortida en aquest PFI. Llavors, a part d'això, doncs, també hauríem de tenir en compte, o sigui, primer de tot jo crec que hauríem de tenir la quantitat d'alumnat i a partir d'aquí podríem començar-ne a parlar, però després has de mirar l'oferta que tens. Esclar, hi ha una oferta molt àmplia en la zona, molt específica, perquè en realitat hauries de buscar-ne un que no n'hi hagués a la rodalia, perquè si en els voltants resulta que si ens està oferint un que té unes possibilitats i que està funcionant, no vindran pas aquí. Per tant, no és una cosa senzilla. El que vam veure que d'entrada doncs, el tema alumnat ja ens fallava, no? I per tant això potser en un futur poder-ho tenir en compte sí, però ara per ara no hi ha viabilitat en aquest sentit. I així vam quedar.
Jo estic d'acord, jo crec que és un error ofertar PFIs. Jo crec que aquest institut i la nostra població no és una població de PFIs, hi ha molta oferta a Mataró i altres poblacions al voltant, per tant no és per donar resposta a la nostra població i a les necessitats de la nostra formació. La població, el que sí que crec que continua pensant que el cicle formatiu és una altra cosa, és formació reglada, és donar prestigi en el mateix institut amb un títol propi, que sigui diferent, que sigui tal. Vull dir, crec que l'error està en passar de cicle formatiu de grau mitjà o superior, perquè a vegades va en paquet això, i passar a PFI. Crec que són dues coses diferents, però bueno, en tot cas jo crec que la proposta que vam parlant aquí era de cicle formatiu. Si no es veu clar des del Consell Escolar,
no. Això que a mi em va sobtar, perquè en realitat en una primera proposta que vas treure't una aquí en el ple, que tots els regidors hi vam estar-hi d'acord, era cicle formatiu.
No és
però en canvi, en el Consell Escolar darrer, el que es parla és d'anar cap aquí. I per tant, doncs vam anar i vam demanar informació, que és el que vam quedar aquí. Però penso que en el cas del grau de la formació del cicle mitjà, també encara, jo crec que també és complexa.
Sí, ja estava en el Consell Escolar.
Ah, veus?
Es va estar parlant del tema, però és que necessitava un pool de gent molt, molt important, que aquí no hi és, i a més, a lo millor de tota la gent que vol un grau mitjà, a lo millor només n'hi ha dos que volen, per exemple, sanitat, o dos que volen... un cop que fas cicles formatius, si t'especialitzes en un, no tothom vol aquell, i això és el que deien, que a Mataró ja hi ha una extensa gamma. Era una mica per aquí i tampoc es va defensar molt més el tema.
I saps què passa? Que crec que has d'ofertar una cosa llaminera.
Era,
una
havia
cosa
de ser,
atractiva.
I necessitava molt professorat, però molt alumnat.
I que tingui i que no... aplicació també després en aquí, que és el que té sentit. No? Ens parlàvem, per exemple, de Canet, amb l'Escola Industrial de Canet,
clar,
que tenen un recurs ja com a municipi. I llavors dius, és que
ho
tenen molt
més
fàcil, no? Clar, aquí què pots oferir? Per exemple, Arenys de Mar s'està oferint el d'administració, no? El grau d'administració. Bueno, aquest és molt genèric.
No, aquest no. Aquest no s'ha de fer.
No, clar.
Aquest s'hauria de tancar i no formar més, perquè cada vegada...
Esclar, doncs, Jaume, és això. És dir, sí, podríem aprofitar el nostre institut i treure-li per...
Jo crec que quan es fa una oferta de cicle formatiu en un institut no s'ha de pensar en els nanos del nostre poble, vull dir, és una referència a nivell de la comarca. S'ha de fer ben bé un estudi de veure què... però jo amb aquest poble i amb la idiosincràsia d'aquest poble, per exemple, fer un cicle formatiu d'esport i específicament potser d'esport de vela, m'entens? I per què no de formació de futbol sala o de futbol o de no sé què, que sí que hi ha oferta a Mataró però moltes vegades és concertada, no sé, s'ha de fer un estudi i s'ha de preveure aquestes necessitats, que això que deies que era llaminer i tal. Jo fer aquesta reconversió a PFI no la veig, per més pel perfil de tipus d'alumne crec que no, però no abandonem tan ràpidament la del cicle formatiu, tornem-ho a explicar, veiem-ho, potser la Marta Rosario doncs, que pugui fer una mica d'estudi de veure què és el que s'oferta a Mataró, amb quin tret diferencial tenim aquí a Sant Vicenç, què podríem fer, saps? Que tingués demanda, perquè crec que és una bona proposta.
No és un abandonar, si és que s'ha donat a entendre, no és un abandonar. És haver-nos informat, és veure en un primer moment aquests PFIs que no hi tenen cabuda, perquè la primera premissa és tenir una massa per poder-lo oferir, ja no la tenim, i veure les possibilitats, però de poder trobar, en tot cas, alguna cosa, això, que a la comarca sigui de minera, perquè d'opcions n'hi ha moltes, i per tant, el nostre institut també requereix un desplaçament exprés, no està en un municipi a peu. Per tant, hem de tenir en compte moltes condicions. No ho abandonem.
No és
no ho abandonem, però sí que d'anar-hi.
Sí, em refereixo al Consell de Govern del 13 de juny del 2016. En la informació dels regidors i regidores diu el senyor Robert Subirón que s'està elaborant un informe de l'estat en què queda la pista annexa i els seus voltants un cop finalitzades les festes que organitzen les ampes de l'escola Sant Jordi i del Sot del Camp.
Sí, això ho vam comentar perquè amb la festa de fi de curs de l'escola Sant Jordi va haver-hi, quan va anar la brigada a fer la neteja i la recollida de tots els elements que havíem deixat, pues, vam trobar que hi havia una mica de desperfectes, en el sentit que s'havien deixat, les taules no s'havien recollit, s'havien deixat ben col·locades a les cistelles que nosaltres deixem. Ho vam comentar perquè tenien que mirar que les entitats cada vegada que se deixi les coses que intentin que deixar-les en les condicions que després no tingui un sobrecost de feina la brigada en muntar i desmuntar la recollida dels elements que s'exigeixen.
El senyor Enric Miralles diu, posa en coneixement que s'ha donat d'alta una nova activitat al municipi, es tracta d'una gestoria. No havíem vist mai que comentéssiu les activitats que s'obren, que s'obre un bar, s'obre una botiga, no ho havíem vist.
Cada alta que es fa ara es comunica a l'equip de govern, perquè a vegades és transversal i coses que arriben a urbanisme, arriben a promoció econòmica, inspeccions sanitàries, llavors les comentem. Sí.
El senyor Miquel Àngel Martínez informa de les gestions que està portant a terme en relació al tema del personal. Això abans de les eleccions estava tot, es va quedar tot una mica comparat, després de les eleccions s'havia de reactivar. Tot allò de la valoració dels llocs de treball, tot allò, com està?
La valoració, la RBT, la plantilla,
Em refereixo a la sessió ordinària del Consell de Govern del 20 de juny. A la informació dels regidors i regidores ens ha sorprès que el senyor Enric Miralles diu sense temes a tractar, que no havien obert cap gestoria. Però ens sorprèn que, hosti, que des d'urbanisme, amb el follon que tenim amb el POM i de més, no hi hagi cap no hi hagi cap temes a tractar. Bueno, això em sembla que és el que hem comentat abans, el senyor Amadeu Clofent, que comenta que hi ha els primers arxius que es donaven per destruir, això és el que explicaves abans, que eren aquests que havien vingut, no? I després dius, properament mantindrà una reunió amb el redactor del PAM. I, bueno, volíem saber qui era i què ens costa i aquestes coses.
Ens està ajudant a fer la redacció és el tècnic del Consell Comarcal. Et parlo de memòria, espero no equivocar-me. Jo diria que el cost és 35 euros l'hora d'aquesta persona. Jo diria que són 35 euros l'hora. No crec que sigui un treball molt llarg, perquè la veritat és com que som un equip de govern que ja vam fer la passada legislatura. No és que siguem uns experts, però si més no és allò de començar de nou, que tot costa una miqueta més, eh? Per tant, vam fer una primera reunió que em penso que va ser molt productiva. En farem ara una segona tornant de vacances i crec que en poques setmanes quedarà tancat i a punt per portar aprovació a ple.
Molt bé, gràcies. La senyora Gemma Duran diu que explica quines han estat les causes per les que s'ha anul·lat la mostra de l'Horta del Maresme que s'havia de fer a Sant Vicenç. Ens podies explicar les causes, sisplau?
Doncs sí, a la bona nit. Bueno, això estava organitzat aquest any a través del Consell Comarcal, a través del Consorci de Promoció Turística del Maresme. Ho teníem tot a punt perquè havíem de fer la inauguració de les jornades gastronòmiques de la patata conjuntament amb els del tomàquet aquí a Sant Vicenç, aprofitant que s'ha donat un nou format dins del consorci a totes les jornades, i per diverses coincidències per la llei de Murphy, doncs per alguna raó doncs no es va poder realitzar. 24 hores abans es va donar de baixa una dels restauradors que havia de venir, doncs perquè se li havia mort la sogra el dia abans. A un altre restaurador no els hi va ser possible d'assistir. La qüestió que ens havíem quedat aquí, que de 4 o 6 restauradors en teníem un o dos. Vam valorar doncs que no tenia massa sentit fer una inauguració aquí a la plaça del poble, que pensàvem fer la inauguració a dalt en la Casa de Cultura i després a baix tota la mostra gastronòmica amb dos restauradors, el que tot això suposava, i ho vam valorar juntament amb el Consorci de Promoció Turística i l'equip de govern, i vam prendre la decisió de que quedava anul·lat.
Moltes gràcies per l'aclariment. Us volia llegir una cosa molt ràpida, de fet tan ràpida que vaig a posar el cronòmetre en marxa i tot. Diu, primer, informació dels regidors i regidores. Sobre reunió de treball on tots els regidors i regidores comenten tots els temes i gestions que estan portant a terme des de les seves àrees. Segon, modificació de crèdit. Es revisen totes les partides que es proposen per a la seva modificació segons les actuacions previstes i fetes fins al moment. Tercer, PAM. S'acorda que cada regidor descriurà els objectius a implementar en el nou PAM en cadascuna de les seves àrees. 25 segons he trigat en lligar-ho, en llegir-ho. I he llegit l'acte de la sessió ordinària del Consell de Govern que va durar 2 hores i quart. I l'he llegit en 25 segons. Hosti, no ho sé, jo crec que recordes que et vaig enviar un mail reconeixent, bueno, que al final no era cosa del teu departament, de la teva regidoria, el tema de la festa. M'agrada reconèixer la gent quan fa les coses bé, però, hosti, Gemma, jo diria que això no és fer un acte. O sigui, resumir 2 hores i quart amb 25 segons de lectura és massa. O sigui, jo estic convençut que si arriba un alumne teu i resumeix fot un resum com el que ens has fotut aquí, hosti, jo diria que no acabaries gens orgullosa. De fet, jo no sé, li preguntaria al Robert, per exemple, què vas explicar?
Ara no recordo.
Això es fa l'acte, per recordar. Jo us he preguntat de les actes anteriors, en base al que havíeu comentat, he preguntat detalls de lo que no m'ha quedat prou clar perquè hi havia. Clar, si em diuen sobre reunió de treball on tots els regidors i regidores comenten tots els temes i gestions que estan portant a terme de les seves àrees, hòstia, pues clar, m'ho queda igual. Jo em veig en l'obligació de venir aquí i preguntar-vos a cada un de vosaltres què vau explicar el 7 de juliol de cada una de les vostres àrees. I hòstia, diria que no és l'objectiu de fer un acte. Més que res, us demanaria, sisplau, si la poguéssiu fer una miqueta més entenedora. Més que res perquè hi ha aquesta i després també tinc una altra que també diu informació de regidors i regidores. A la sessió d'avui, regidors i regidores no han tractat temes concrets a les seves àrees i el pla d'actuació municipal, que s'ha treballat la revisió i valoració del PAM i s'ha planificat la trobada amb l'assessor del proper PAM. Una hora i mitja. Sí.
No discutim
que porti més temps o menys temps, jo no, en ningú moment dic que estigueu massa temps, no he dit res d'això. L'únic que dic és que pels que no estem, doncs fer un seguiment amb aquesta explicació és impossible. Llavors després venim i preguntem i després avui passarem calor perquè els de Nou Sant Vicenç volen preguntar, que no tenim més remei que preguntar. Si no aclarim, doncs ens veiem amb la obligació d'haver de venir i preguntar. Refereixo al Consell de Govern del 14 de juliol del 2016. El senyor Enric Miralles explica que posa en coneixement que la Comissió Informativa d'Urbanisme les llicències d'obres sol·licitades, ja ho hem dit per activa i per passiva, que no entenem que segueixin donant llicències d'obres majors amb la situació en la que està el POM. Ho hem dit i ho seguim dient. La senyora Maria Lluïsa Grimal informa que s'ha demanat un pressupost per un desfibrilador nou per ubicar-lo a la riera de Torrembó. Dos preguntes. Una, quants desfibriladors tenim en el poble? I hi ha alguna mena de plànol perquè la gent sàpiga on hauria d'anar a buscar un desfibrilador en cas de que amb algú li dongui alguna cosa?
A veure, quan els vam col·locar, que vam col·locar quatre i tenim el mòbil de la policia, els vam col·locar en llocs estratègics perquè donguessin el màxim de cobertura possible en el seu entorn. La veritat és que el vam com titular projecte de municipi cardioprotegit i també és veritat que ja portàvem la previsió de poder anar ampliant en mesura que necessitéssim en segons quines zones aquesta cobertura. La veritat és que la riera de Torrembó no teníem aquesta cobertura i ara per això hem posat aquesta modificació de crèdit i hem posat també el desfibrilador per poder-lo completar.
I hi ha algun plànol d'on estan situats?
Però sí que la veritat és que és una bona idea el fet de dir, doncs, de fet ara al setembre volem fer una xerrada per donar l'orientació a tota la ciutadania de què és el que cal fer, tot i que no és gens complicat, però que bueno, pensem que sí, reforçar-ho està superbé, per tant potser seria el moment de també donar un petit planell on estan ubicats cadascun d'ells. De fet està un a Montal Parc, just davant, al costat de la cartellera, en la zona on hi ha les pistes de tenis.
Perdona.
A la zona de Montal Parc està situat
ben
a prop de la cartellera, al davant mateix de les pistes de tenis. En tenim una a la zona de sota el camp, davant de l'entrada de la part empedrada que hi ha a davant de l'entrada del sota el camp, que dona cobertura a institut, escola i parc. Després en tenim una a la zona del pavelló, que ara l'hem canviat perquè estava just davant de la
porta,
feia de servir de portilla. Sí. I llavors tenim aquest d'aquí de l'església, aquest d'aquí davant, al costat mateix de la cartellera, i el mòbil de la policia. D'acord? I sí que és veritat que la idea era anar ampliant a mesura que doncs, veiéssim que hi havia alguna zona que ens quedava poc coberta.
Va. Igual...
Cursos de formació en fareu?
És el que he dit. Sí, de fet,
però més que un curs de poder a les escoles o en els llocs que hi ha molta gent, no?
Mira, les escoles...
Perquè és molt fàcil.
A les escoles ens han concedit un parell de cursos de la Diputació, que és de primers auxilis, i suposo que hi entra una mica també el tema... El de la, aquesta
jo crec que l'heu de demanar específic, perquè sí, sí. Primers auxilis és un altre... Sí, sí, però si poses amb DEA ja està.
També en el conveni de Creu Roja ens està reflectit que també ens han de donar aquests cursos i tallers, però el que jo he demanat ara pel setembre és una xerrada més concurs que és de 6 hores, que és molt complet, potser la primera utilització oberta a tothom. No? El que cal fer és, i en trobo en un cas doncs, que alguna persona necessita...
Sí, però és que jo he fet diversos cursos d'aquests. Més que una xerrada ha de ser molt pràctic.
Això...
Sí, però vull dir que no... O sigui, és molt taller, és molt... Saps?
Molt
més que 6 hores de...
Exacte,
perquè 6 hores de teoria no serveix de res.
Per això t'ho dic, que potser és més adreçada a professionals, no sé, les educadores, per exemple. Això, elles sí que haurien poder de rebre tota aquesta formació de 6 hores, però per fer una xerrada pràctica per tota la ciutadania en general és què hem de fer si ens hi trobem, molt pràctica, molt visual.
Sí, és que, de fet, estan utilitzant drons... Per donar les actuacions a la gent que ho faci servir. Vull dir que és fes això i fes això, punta. Però és fer-ho, saps? Obrir-lo, posar-ho, fer-ho i entrarà.
Quan no ho vam estrenar sí que es va fer en el centre cívic, aquesta primera, però pensem que és una cosa que també s'ha d'anar recordant i...
Hi ha un programa interessant aquí que l'any vinent tots els instituts de Mataró i escoles de Mataró farem voluntàriament els que han volgut participar, que és un programa de suport vital bàsic, en diuen, programa de suport vital bàsic.
Es deia suport en
dia. Programa de suport vital bàsic, sí, que el que fa és formar de cada centre escolar un parell o tres de professors, llavors aquests professors formen també la resta de professors i la comunitat educativa i dins de les hores de tutoria i tal es programen unes activitats per des de nens a P3 que poden aprendre els colors i no sé què fins a batxillerat o cicles formatius a fer aquests primers auxilis. Ens van fer una xerrada no fa gaire i crec que és una bona idea. Ho volen implementar a Mataró, ja funciona en altres municipis. No sé si com a àrea d'influència ens tocaria, però crec que si les escoles hi estan interessades seria estar molt bé. En diuen programa de suport vital bàsic. Uh-huh. És una associació que ens ho van explicar i està, si vols passo el contacte.
Sí, sisplau.
De fet ho porten des del centre de recursos. Des del centre, clar, aquí què és? A Pineda, centre de recursos, on
sí,
és? O Mataró, no ho sé. Bueno, miro, igual vosaltres també ho feu.
Vale. Potser podríem posar algun indicador, saps com quan vas a pagar la zona blava que mires i veus un catxarro que diu aquí està el d'això, doncs podríem posar alguna cosa semblant pel desfibrilador. Amb el mateix Consell de Govern, el senyor Robert Subirón diu que es prepara un conveni amb l'escola de pàdel del Turó Blanc.
Sí. Bueno,
no és gaire municipal. Turó Blanc.
No, a veure, nosaltres tenim un conveni firmat ja amb el club en la qual donen classes de tennis. Llavors vam tenir una reunió amb els dirigents del club i estaven interessats en aquest any fer també cursos d'inserció a pàdel. Llavors nosaltres ja tenim el conveni signat i vam dir que mentre respectessin els paràmetres del conveni que podien fer tant classes de tennis com a pàdel.
Perquè amb el Sorli això no s'ha tractat?
No, amb el Sorli. Ells fan les seves classes particulars a nivell de club esportiu, però tampoc ens han demanat a nosaltres cap tipus de col·laboració per poder muntar alguna activitat d'aquestes. I com que nosaltres ja teníem el conveni firmat amb el club per les classes de tennis, és com un extraescolar més que nosaltres, que el club donarà a la gent que vulgui fer aquest esport.
I després deies que es revisarà el recorregut del bus urbà per tal de donar servei a les persones que es desplacen a la zona del Turó Blanc.
Sí, bueno, dintre de la reunió, va ser una proposta que van fer ells, llavors això ho hem de mirar-ho. Clar, ells ens van explicar que el que tenien era dificultats per apropar gent al club perquè queda una mica separat de lo que és el municipi. I llavors ens demanaven que una parada de bus, que ja la tenim per la carretera, apropar-la més a lo que era el club perquè ells poguessin amb els seus monitors anar a buscar els nanos i baixar-los. Però això està en estudi, tenim que veure el cost que té i...
Sí, sí, però perquè quadrar el bus sempre ha sigut,
sí, clar,
una cosa d'aquelles...
Nosaltres el que li vam proposar...
Per posar-li més
nosaltres el que, vam, el que li vam proposar és que a nivell de club intern d'ells fessin aquest servei, que òbviament si tenien un nombre important de nens que practiquessin tant el pàdel com el tennis, doncs que ells fiquessin un bus que pogués anar a recollir, però clar, això és una iniciativa d'ells com a club, no implica l'Ajuntament en res amb això.
Però també el canviar la parada de l'autobús tampoc és una... Canviar la parada de l'autobús tampoc és una...
Sí.
No, sí, és lo que yo he entendido es acercarla.
Acercarla. Però clar, hi ha que quadrar els horaris amb el recorregut, amb el cost que té... La solució...
És acercar, no?
Ja, que sí, no, però...
Molt difícil.
Francament, la solució més clara és que ells contractin un servei de bus i llavors donin aquest servei als seus inscrits.
En aquesta mateixa, no sé si és una...
Consell.
És un consell de govern, diu que... S'informa favorablement del reglament de la sala d'exposicions, que regula la sala d'exposicions de l'antic Ajuntament, i caldrà concretar la contractació del servei de consergeria. Val? Em sembla bé, que si tenim una sala d'exposicions és algú que obri i que tanqui i que es pegui pel d'allò, em sembla bé, però crec que també s'hauríeu de tenir en compte la consergeria del dispositiu d'Ajuntament. Crec que cada vegada més hi ha problemes, i ho saps, perquè t'arriben, no?, dels clubs esportius que necessiten més hores de poliesportiu. Fins i tot hi ha malestar entre entitats esportives per la utilització i que tu utilitzes i que no i que tal. Vull dir que una cosa que hauria de servir per cohesionar el poble i tal, hi ha malestar per això, i que potser obrint el poliesportiu el diumenge, molta cosa d'aquesta solucionaria. Són més hores, i a mi se'm fa difícil... que hi ha un poble amb la vitalitat esportiva com tenim aquí, ens permetem el luxe d'un poliesportiu com el que tenim, que és una meravella, i ho dic després d'estar 6 o 7 anys voltant per camps municipals i poliesportius del Maresme, i de part d'allò, no ens podem permetre el luxe de tenir el poliesportiu un diumenge al matí o tancat, no?, per un problema de conserveria. Ens sembla bé el conserge de la sala d'exposicions, però crec que fa falta, i fa encara més falta, el del poliesportiu, Robert. Vull dir que simplement que ho valoreu, eh? Jo ja estic, no tinc més.
Què m'estàs contant? Em refereixo al decret 814 que parla sobre uns ajuts per atorgar beques de llibres de primària a un total de 16 famílies i dieu un cop valorades les seves difícils circumstàncies econòmiques i familiars. Jo entenc que això és còpia i pega, perquè després quan comenceu a repartir els calés hi ha uns que li doneu 7 euros i amb un altre 6,73 euros. Clar, llavors, dir-li amb això beques per comprar el llibre de primària i donar-li 7 euros o 6,73 euros, o hi ha algú que no està prou ben explicat, o jo no ho he entès, o algú ja que no... Sí.
Quin decret és aquest?
Decret número 814.
Sí, sí.
O sigui, sembla ser com que hi ha una bossa de 665,91 que es reparteixen en funció de les necessitats de cada una de les famílies, que ja ens sembla poca bossa, no? 665, si quasi ve una família sola, ja que com tinguis dos crius ja t'es gastes, doncs ho han de repartir entre 16 i surt això, no? Llavors he vist que hi havia, doncs, bueno, els de menys import, 6,73, 7 euros i 9 euros, cosa que m'ha semblat que era poca cosa. I després el 815, que és el que ve tot seguit, Diu que consisteix en atorgar les beques d'estades esportives a un total de 7 famílies un cop valorada les seves difícils circumstàncies econòmiques i familiars. Ostres, i llavors veig que estem donant molts més diners a la gent perquè faci estades esportives que per comprar llibres. Igual té alguna raó de ser que això sigui així, però m'ha semblat com estrany que amb algú que vol deixar el seu fill a unes estades esportives li donguin 117,54 euros i amb algú que necessita comprar llibres per als seus fills per les escoles li donguin 7 euros. No? És una cosa que no m'ha... Si us ho podeu mirar...
No, sí, però a veure, hi ha d'haver algun raonament i alguna lògica. A veure, primer de tot, diguéssim, comentar i dir que realment les ajudes que es donen en aquest ajuntament a pocs municipis es donen. Perquè doncs, ajudes, diguéssim, activitats, diguéssim, esportives, que bàsicament, diguéssim, es donen per sociabilització i per problemes que la família, ja us ho estic comentant. Hi ha uns criteris i una valoració i una puntuació i la gent ha de complir, diguéssim, aquests criteris. Per tant, a totes aquelles persones que ho sol·liciten i ho demanen i estan dintre dels criteris, si els hi otorga. Dir també de que han d'anar, diguéssim, doncs, ens trobàvem a baix amb uns problemes i amb unes preocupacions impressionants, perquè abans es donaven diners. Vam dir, que ho canalitzem, diguéssim, doncs, cap a una llibreria en concret, i aleshores doncs, se'ls donen uns vales, Javier, si m'equivoco, tu que llevaste també en esto, i a partir d'aquí diguéssim doncs, els llibres. Què passa a vegades? A vegades passa que hi ha famílies que sol·liciten pocs llibres, perquè resulta que tenen un amic, un conegut, un familiar o alguna cosa així, que resulta que tenen els llibres aquells. Pot ser, ja miraré exactament el decret que has comentat, el 814, que l'ajuda sigui per aquesta quantitat tan irrisòria perquè només han sol·licitat, diguéssim, un llibre.
No acabo d'entendre. Tres de molt poc import.
M'has dit el decret 814?
814. I el de les estades esportives, el 815. I després tenim el 820, que diu, vista la proposta presentada dels serveis socials municipals, tal i tal, que consisteix en atorgar un ajut econòmic puntual a la família d'unes inicials, consistent en 101,90 per al pagament dels llibres escolars pel curs 2016-2017, que llavors tampoc he entès com per un cantó tenim beques, però per un altre cantó donem ajudes, que em sembla perfecte que doni les ajudes, però aquest no entrava dintre de les beques o...
No sé, diguem exactament el què, perquè...
820. Sí, després, una mica també al fil del que parlàvem, no? El decret número 825, que diu que se li atorga un ajut econòmic puntual a la família J.M. consistent en 352,62 per al pagament de les estades esportives d'estiu. Hosti, m'ha semblat...
Perdona?
O sigui, 352,62 pel pagament de les estades esportives d'estiu. El 825. No sé, que m'ha semblat com un import molt alt, és pràcticament més del 50% de les beques dels llibres que donem, no? Només amb una família i només pel tema de... Sí, després en el decret número 831, dieu que donareu una concessió d'incentius per acumulació de tasques amb un treballador de la brigada. Diu, és per això que aquesta regidoria proposa concedir-li 269,50 euros cadascun dels mesos esmentats, perdó, que els mesos que dèieu era des del juliol al mes de desembre, amb dos inclosos, en concepte d'incentius per a les tasques efectivament realitzades.
Sí, bueno, aquesta figura és des de la regidoria de cultura, que és on fem tots els actes municipals. Teníem una persona que abans ens feia les feines, que s'ha jubilat, que ens feia la coordinació de totes les tasques dels events. Llavors vam parlar amb una figura, amb un treballador de la casa, a veure si estava disposat a poder-ho fer, ho va fer, i l'atribut aquest d'aquests euros és per la tasca aquesta que fa, a més de la feina que fa l'Ajuntament.
Ok. Després, en el 833, parla de l'aprovació definitiva d'admesos exclosos fixant data prova teòrico-pràctica. És sobre el tema de la, del programa de foment del comerç i del turisme de Sant Vicenç de Montalt. Era per preguntar com estava el procés, en quin estat està.
Perdona, si pots, puc contestar ara.
Sí. Diu,
els últims, diguéssim, doncs, decrets, llibres i activitats esportives no complien amb els criteris de les beques, però reunien condicions extraordinàries i se'ls va donar un ajut puntual extraordinari. Perdona. Sí, no, no. No, perquè està millor.
Perdona.
Bueno, el procés ja s'ha acabat i aleshores ja ha sortit publicat en la web que hi ha una persona que ha sortit amb la màxima puntuació, tant ha tret molt bona puntuació tant a nivell de formació com de, a nivell laboral. La prova que es va passar també va treure la millor puntuació i a l'entrevista personal també. Sabeu que el tribunal ha estat extern, que ha vingut, ha sigut a la Diputació. I bé, ara doncs esperar, hi ha un període de delegacions, són 10 dies, Cristina, pel període de delegacions. Estava matant un mosquit tigre. I a partir d'aquí doncs se li farà el contracte.
Té un perfil més de comerç o més de turisme?
Comerç i turisme.
Comerç i turisme,
les dues coses. Les dues coses.
En comerç i turisme.
Sí.
I també participació ciutadana.
Era, participació.
El tribunal era Diputació i Generalitat.
Vostè m'han comentat això, que la prova de caràcter teòric pràctic havíeu demanat de fer un pla de turisme per Sant Vicenç. Digo, sí, amb un parell d'hores no estarien. No, bueno, més que res em va sorprendre el que m'ho va explicar, m'ho va dir com dient, hosti, si és la feina que tinc que fer durant tot el contracte i la tinc que fer en 2 hores per passar l'examen. No? En el decret 857 diu que el contingut és de tinença de substàncies tòxiques i o estupefaïnes i que s'havia, bueno, entenc, detingut amb algú a l'avinguda Toni Sort pertinença de substàncies tòxiques i estupefacents. Era algú que comercialitzava? Era algú que portava...
Algú que vam fer...
Tinença...
Que
sí,
ens vam agafar, diguéssim.
Pots tenir per tu o pots tenir per vendre, no?
Vendir de cuenta. Portaves.
Más de la cuenta. Va, no sabem quan, però més del compte, no? Bueno, ara no em refereixo amb un decret en concret perquè hi ha diversos que parla d'això. Parla sobre el tema dels gossos i volíem proposar un cop més el tema aquest de l'anàlisi de l'ADN per fer-ho sobre les caques dels gossos, perquè segueix sent un problema que la gent es queixa contínuament. Hosti, sembla mentira que, com que dèiem abans, vivim en un poble bastant civilitzat en aquest sentit i, hosti, amb aquest tema tenim una assignatura molt i molt pendent i hosti, no sé, potser doncs, si poguéssim imposar que a l'hora que la gent xipa els gossos també agafés i tingués l'obligació de deixar l'ADN i poguéssim doncs, seguir-los una mica, doncs seria tot un detall. A la Junta de Govern del 2 de juny, en un conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments que participin en les atraccions derivades dels actes de difusió amb motiu de la restauració del pergamí 436, hi ha un llistat dels ajuntaments que hi participen i bueno, falten uns quants, no? Són a part de Caldetes, som el que estem més al nord. No sé, la resta, com és que no participa? Canet, Calella, per què no hi participa?
Participen els que surten en el pergamí.
Participen els que surten en el pergamí. Vale. No, és que vaig veure que en algun lloc de per aquí deia que sortien uns que no som nosaltres i llavors vaig entendre que no era un tema de sortir o no sortir, sinó que era... Sí, bueno, diu... Del pergamí 400 de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Franqueses de Mataró, Argentona, Cabrera, Vilassar i Premià. I com no sortíem nosaltres, però tampoc sortien altres, però si participaven, era per saber per quina raó els altres no havien sortit. En la mateixa junta parleu sobre l'aprovació de la liquidació del Dia de la Dona i presenteu aquí tot el que són les despeses, però quan arribem a altres despeses sobre l'aportació del personal de la brigada, l'aportació del personal d'administració, aportació d'altre personal, estimació del consum energètic, aportació de vehicles o aportació del mobiliari, tot això no es valora. No es valora per alguna raó en concret? No es valora perquè no es valora mai?
No, bàsicament, diguéssim, doncs, perquè vam pensar i així realment, doncs, a veure, cada cop doncs, es marca més, és el fet, diguéssim, doncs, que s'ha de valorar doncs, tota la despesa que comporta, diguéssim, qualsevol acte. No? I aleshores hem començat, diguéssim, per fer un primer tast.
En la Junta de Govern Local del 13 de juny, el senyor Amadeu Clofent explica que ha rebut una comunicació per EACAT de la Direcció General d'Administració Local que adverteix que manca trametre el pressupost de 2015 i cal fer-ho abans del 30 de juny de 2016 per evitar el bloqueig de pagaments. Això és el que hem aprovat avui? O sigui, el 30 de juny no hem arribat. O heu enviat vosaltres primer i avui aprovem?
Vam arribar-hi. No, el pressupost sí. El pressupost vam arribar-hi, però és el que us comentava de vegades de les dificultats... de que tot rutlli. Nosaltres doncs, venim d'una temporada complicada amb el tema de personal. Hi ha hagut doncs, baixes, gent doncs, que ens ha deixat, això ha provocat doncs, buits, i sí que ens ha portat doncs, desajustos. I aquestes coses sí que són d'obligat compliment, perquè sí que tenen conseqüències. Naturalment, les administracions supramunicipals, si no compleixes, doncs, ells ho tenen fàcil. Vull dir, tanquen l'aixeta i aquí s'acaba la història. Vull dir que no s'ho pensen dues vegades.
Ok. A la Junta del 30 de juny, en el punt quart, diu donar compte del decret d'alcaldia 693 de data 23 de maig de 2016 d'adequació de la terrassa de l'activitat ubicada al carrer Costa Daurada 46, local 51-53, bar Tapas Valley. Llavors, a les conclusions diu, el tècnic que subscriu informa que cal adequar la terrassa muntada segons permís concedit amb les característiques i els materials proposats per al titular de la terrassa de l'activitat del carrer Costa Daurada, número 46, local 51-53. Sembla ser que va presentar un projecte, després va fer una cosa diferent. Com està això? Sí, però clar, aquí el 30 de juny li donava 10 dies, em sembla, no?
Sí,
ho va arreglar tot i ja està tot perfecte. Collons, doncs. Ho deixarem així, doncs. Vale. I a la junta de govern local del 7 de juliol diu, el punt tercer diu aprovació si s'escau de l'aportació al Fons Català de Cooperació Local de l'any 2016. I llavors diu, vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per atendre diversos projectes de 2016. Algú? Allà.
Vam acordar que faríem una aportació cada 6 mesos en el Fons Català de Cooperació pel tema dels refugiats i ara s'ha fet l'aportació que corresponia al mes de juliol. Havia estat el juny, ha estat el juliol i ha estat de 1.000 euros.
I amb el Robert li volia preguntar com estava el tema aquell de la font. Saps aquella font de...
Sí, ja està solucionat.
I, però...
vam demanar una peça Clar, nosaltres quan vam tindre el problema amb la font famosa, va ser un acte de vandalisme de que vam ficar uns petardos per Sant Joan. I llavors vam fer un encofrat provisional perquè la font aquella funcionés perquè estava al parc, mentre nosaltres demanàvem la peça original, que és una peça de formigó que es tenia que demanar i no la teníem en estoc l'empresa.
Teniu la veïna contenta, doncs, ja.
Suposo que deu estar contenta.
I, però... i una pregunta per curiositat a l'alcalde. El tema aquest ara del Partit Demòcrata Català i de més, vosaltres canviareu ara de sigles aquí també o... Bueno, curiositat, eh?
L'acte no sé si t'acabaràs. Jo entenc, i torno a repetir, jo entenc que quan tu presentes per unes sigles, aquestes són les que queden fins al final de mandat.
Vale.
Això és el que jo entenc.
Vale.
Ara, també sé que hi ha companys, d'acord, que estan intentant, diguéssim, canviar les sigles dels seus ajuntaments. I també que el secretari, diguéssim, que certes corporacions no hi han ficat cap tipus d'inconvenient. Però jo entenc, d'acord, que això genera, diguéssim, dificultats i problemes, per exemple, amb el NIF. Yeah. Per un exemple.
Sí, més que res, perquè el que va guanyar les eleccions va ser un partit, no? Si ara el canvies deu ser... Uh-huh. Curiós. Pues, per la meva part és tot. Desitjar-vos a tots bones vacances i ja he acabat. Gràcies.
La propera vegada, si no us fa res, començarem, diguéssim, doncs, per als altres regidors,
no,
perquè si no, això és... T'he dit, t'he comentat. Vinga.
Sí, jo seré bastant ràpid perquè entre altres coses veig que tinc bona sintonia amb els senyors de Nou Sant Vicenç perquè ho han abarcat tot, han fet una sessió de control molt bona i moltes preguntes doncs ja no fa falta que les faci, amb la qual veig que tenim les mateixes preocupacions. Jo em cenyiré bàsicament a les preguntes que em fa la gent, els vilatans i vilatanes de Sant Vicenç de Montalt, que les trasllado al ple una miqueta. Tema POUM, no tocaré res més. L'únic que sí que tocaré és que el decret 812 va continuant fent via per tema dels recursos amb la mateixa persona, que és un contracte menor i que si supera els 18.000 més IVA, pues deixarà de ser un contracte menor i tindrem un problema. O sigui, això és així. No podem dir, com potser es va dir, que he llegit en algun article, que es va fer una adjudicació que no va complir els criteris d'un negociat en publicitat o d'un concurs públic, perquè com que la Generalitat m'anaven dient coses, doncs jo anava contractant a trossos. Això és, sisplau, que no es torni a repetir, perquè si es torna a repetir tenim un problema. No he mirat l'expedient, ve d'una notícia, però malauradament masses notícies estem veient amb el tema de Sant Vicenç de Montalt. Ara, amb el tema dels robatoris, que ja m'explicareu, som un dels pobles o municipis que més robatoris al món, amb el tema aquest famós del POUM i el ple i bueno, tot aquest lío i la Marta Pujol, ho han ficat tot en un capmàs. I malauradament, soc regidor d'aquest ajuntament, soc polític i la gent em pregunta molt perquè estem sortint constantment. El per què, suposo que és per les incidències i per les dificultats que hem parlat abans. Tema gossos. Apuntar diverses coses. Estic d'acord amb la campanya, estem tots d'acord amb la campanya recollida dels excrements. Cap problema. Estem d'acord en lluitar contra l'incivisme. Cap problema. Però totes les sancions que he vist no ha sigut cap per no recollir els excrements. Cap. En tots els decrets... per portar el gos deslligat amb el dueño al costat, o la dueña, a la platja. Moltes amonestacions, perquè conec a molta gent amb gossos, gent que anaven a uns terrals de can, que em sembla que és del Coll o del Mora, i allà els deixaven sueltos. No tenim espais per gossos, doncs pues bueno, pues es faran, ens ho van dir. Ens van dir que es faran probablement amb el projecte dels gabrielistes i que tenim una subvenció en marxa perquè es facin aquests temes. Però no he trobat cap expedient sancionant la no recollida d'excrements. A lo millor haurem d'anar a una fórmula com la que apuntava el company regidor de Nou Sant Vicenç. Però és que excrements, a ver-los, hay-los, com les meigues. Vull dir, l'incivisme continua i la campanya sembla que sigui a tots aquells que portem el gos amb responsabilitat, però que el portem deslligat perquè el tenim ensinistrat. Bé, hi ha una ordenança municipal que així s'ho regula, posant-se espais per gossos. Però un agreuixant, ahir, i hi ha hagut una denúncia en el Facebook, havien dos pastors alemans sueltos d'una dueña que se'ls va escapar. Es va trucar a la policia i es va dir que la policia no es personava. Va atacar un gos, aquells dos pastors alemans. Jo, sisplau, sancionin, perquè es veu que la policia coneix la persona i tal. Ens costa també, a molts propietaris de gossos, que hi ha molts que els hi obren la porta perquè se'n baixin al carrer i després tornin. Això és també que ho vigilin, sisplau, perquè moltes vegades estem pagant justos per pecadors, s'han recollit signatures per demanar espais per gossos, em consta que el govern està treballant amb això, perquè així m'ho va manifestar, però crec que no és suficient, i si fem una campanya contra excrements i l'incivisme basant-se en els excrements, alguna sanció d'excrements vull veure, perquè suposo que vigilància hi ha. Per lo menos en una estació sí que hi ha unes quantes i algunes sancions per gossos deslligats. Temes actes de Consell de Govern. Escuetes i sense fonament. Però és que el Consell de Govern és escuet i sense fonament. Vull dir, és una figura que no té poder decisori, té un poder d'assessorament i que s'ha format pel que es va formar, com en molts ajuntaments existeixen, perquè els regidors tenen que tindre unes assignacions dignes. Continuarem criticant de que aquestes assignacions dignes tindrien que estar jerarquitzades i si el ple cobra X, el Consell de Govern no pot cobrar més que un ple. Això és, o si no, facin altres fórmules. Facin altres fórmules, no ho sé, hi hauran, es poden canviar coses. Tema iguals, un altre cop, tema iguals, sí, s'ha fet un esforç, s'està fent un esforç, però hi ha un desagravi comparatiu amb els que es van regularitzar en plaç, en termini. I a més del desagravi comparatiu, observo a l'ordenança 750 que a més hi ha una subsanació d'un error material detectat en diverses llicències d'igual i resulta que l'ordenança general recaptatòria que l'any passat preveia que en el semestre que es demanava al qual es cobrava aquell semestre del 2015, a part d'aquell semestre, més la quota després del 2016, que és el que hem tingut tots els veïns que ens hem regularitzat amb el tema dels guals, resulta que això s'ha canviat per trimestres i ara aquestes persones que s'estan traient el gual ara, per exemple, doncs pagaran 15 euros. Per tot el 2016. Mentrestant, els que ens hem regularitzat en els terminis que va dir l'Ajuntament, que si no recordo malament era abans del 15 d'octubre de l'any 2015, en el meu cas, per exemple, que em van concedir i otorgar el 26 de novembre al qual, hem pagat 30 euros en el 2015, 30 euros en el 2016. Solament en el mes de juliol hi ha més de 20 llicències de qual. Solament en el mes de juliol. És clar, ens agradaria veure un gest per tots els veïns de la Cortesa i per tots els veïns que també han regularitzat i s'han anat a aquesta regularització. Una cosa és la història, no em vinguin en què. I tots aquells que han pagat els quals durant tants anys, i tots aquests anys que no ha recaptat l'Ajuntament, és responsabilitat de l'Ajuntament, perquè tenia una ordenança reguladora i no ho ha recaptat. Que ho hagués fet abans aquesta regularització. Però i tots aquests que ens han regularitzat en plaç, aquests també tindríem que tindre alguna, és el que vam dir en un altre ple, que no m'agradaria ser un Sant Vicentí de segona. Per no estendre'm més, el tema dels robatoris. Nosaltres hem votat en contra a la majoria de les actes dels plens, per una senzilla raó que ja venim reclamant. Què passa amb els àudios dels plens municipals? Per què no es pengen? No es pengen a la ràdio. Abans els trobàvem a la ràdio, jo el del ple extraordinari no l'he trobat. La vegada que el link va fallar. Quan no ha fallat ja havia passat el plaç de termini per poder al·legar. Vull dir, votem en contra. Votem en contra, perquè quan ens arreglen el link per poder escoltar l'àudio resulta que ja ha passat el termini de les 72 hores. Però és que no solament això, és el ple és que no trobem els àudios, o no estan penjats. Per exemple, l'àudio de la meva presa de possessió no existeix. No existeix en l'iVox. Vull dir, hem de veure què passa amb tot això. Hem de tindre un lloc on poder trobar els àudios, perquè si no, no podem contrastar les actes de ple. Perquè les actes de ple fan el que diuen la llei, que tenen que ser sintetitzades, escuetes i tal, perquè no poden recollir la totalitat de les intervencions. Però els àudios els hem d'escoltar, perquè com a mínim es poden sintetitzar les coses de moltes maneres. El tema de la veïna de Can Boada, la Chantal, se li ha comunicat de que està arreglat? Pues, és que va enviar un escrit a tots els regidors, alguns regidors han contestat, altres no. Bueno, seria un detall per part d'aquest ajustament, tot i que no és una instància oficial i de forma, pues poder-li contestar. I vull deixar pas... i per últim, portem 4 dies amb una patrullera que està fundejada, tinc la foto aquí, entre l'Ajuntament de Caldes.
És una patrullera, és un yate.
És un yate, però és militar, però és militar. És privat. És que té tota la pinta de ser militar, amb helicòpter i tot això.
No,
no,
no.
Sí, no sé, suposo que primera pot estar fundejat i segona, pues clar, a mi la gent em preguntava perquè el veia gris i diuen, això deu ser que ens estan invaint. S'estan invaint. Bé, simplement això, moltes gràcies per tot i deixo passar als meus companys que ja està.
Sí, gràcies. Benito Pérez, de Ciutadans. Gràcies. I una cosa, bueno, antes de seguir, bienvenido al club por el tema de las actas. Y bueno, y admiro tu prestancia, que nadie se ríe. Yo lo llevo diciendo desde que empecé aquí, sobre todo cuando empecé el año pasado, y todo el mundo, si están ahí. Bueno, resulta que no estaban. Y cuando se colgaban ya había pasado el plazo para eso. Ahora más o menos hubo una época de tiempo que sí que han estado regularizadas, pero bueno, simplemente decir esto, que se me sonreían casi todos. Vale, eso por un lado. Por otro lado, oye, esto ya es al margen, entre paréntesis, si puede haber agua en los plenos, al menos los ordinarios, porque de 4 horas no bajamos. Y después la máquina está, si hacéis el favor, o si no, ya otro día ya vengo ya preparado con cantimplora. Bueno, ahora ya bueno, hay cosas, como han dicho los compañeros, que bueno, ya se han tratado, POM, el tema de los pinos, etcétera, que bueno, ya están hablados, se han contestado y ya no creo que valga la pena tratar el tema de nuevo, y sería redundante, ¿no? Entonces, también otra cosa, sin que sirva de precedente, lo que a lo mejor lo digo y después es peor, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo en que la talla es cultura de Tarradellas, Ciudadanos está de acuerdo con que esté aquí, nos parece muy bien, que esté debajo, al lado del rey, bueno, es el jefe del Estado, el rey, ¿eh? O sea, en España tenemos un sistema monárquico y es así, no nos gustará más o menos pues el que hay, es el jefe del Estado. Puede estar a la derecha, a la izquierda o lo quieres aquí detrás. Pero a nosotros nos parece muy bien que el señor Tarradellas, que fuimos el honorable, pues bueno, un presidente que considero que todos los catalanes éramos ciudadanos, ciudadanos de Cataluña. Y entonces, a ver, la traga. Es un tema que ya se ha comentado, pero que el equipo de gobierno parece que también estaba de acuerdo en tirarlo hacia adelante. Nosotros en el programa que presentamos estábamos a favor de la realización de parques o zonas de cerradas para mascotas grandes, ¿no? Entonces, pediríamos que se intente acelerar el tema y no se demore, no solo por el tema del parque de los hermanos gabrielistas, sino también la parte de arriba, la parte de abajo, y bueno, el estudio de una posible zona en la playa para que también pudieran estar, estudio al menos, ¿eh? Ya sabemos que hay dificultad, nosotros lo proponíamos, pero por lo menos un estudio para que de viabilidad al respecto. Después, otro aspecto. En general, el pueblo tiene un gran término municipal, es complicado tenerlo todo, pues bueno, de punta en guante, pero en cualquiera de los casos sí que Observamos que hay algunas zonas que a lo mejor requerirían una limpieza en determinadas, por ejemplo, sobre todo aquí bajando por la Torrent del Gorg, en las cunetas donde están los containers y tal, pues se observa bastantes papeles, bolsas y tal. No es que, a ver, la culpa o la causa básicamente será de las personas incívicas que lo han tirado, ¿no? Pero es que llevan tiempo y no sé esto cómo se podría solucionar, pero sobre todo alrededor de los containers y tal, no sé quién sería el encargado del tema este, si se podía hacer una pasada, sobre todo pues el Torrent del Gorg y toda esa zona, ¿no? También que se estudie poner papeleras o alguna papelera más en determinadas zonas por la parte esta de aquí, de Cangasull, Romaní y tal. Hombre, no a cada 10 metros, pero a lo mejor sí que se podía hacer un poquito más, ¿no? Acuerdo que no pueden ser a lo mejor de las redondas, que ocupan mucho sitio y las aceras son más estrechas, bueno, una de las más alargadas. Eso a lo mejor, petit comité, podíamos hablar más, ¿no? ¿Vale? También me comentaban, como dicen algún vecino, alguna, que hay un punto potencialmente peligroso para, bueno, peatones y tal. Aquí también, hoy estoy hablando mucho de la parte alta, porque en la parte baja también tienen algunos problemas, pero también se cuidan de ellos, ¿no? Aquí sobre todo la calle, o sea, el Passeig de las Heures es la que va al Condis, ¿no? Está sobre todo la entrada ahí con los coches, hay un pase de peatones, pero claro, está la cosa un poco complicada. No sé, estudiar a ver si se podría de alguna manera o poner una señal de atención o algo, sobre todo para los que bajan y entran, que aminoraran un poco la velocidad. Yo creo que la mayor parte de la gente lo respeta, pero por si acaso, más que nada es que se encuentran y a lo mejor no ven a alguien que en ese momento va a pasar. ¿Qué más? Sí, esto también lo proponíamos y sí que hay. A ver, el pueblo, repito, que es grande y entendemos la dificultad, pero bueno, a ver, aquí también, en la zona de el Cangasull, la calle, alrededores, hay árboles también, ¿eh? O sea, detrás de la iglesia hay árboles y cada año se podan, en otros lugares se podan, aquellos que se deben de podar, otros no, pero. Sinceramente, ahí hace, bueno, la última vez que se hizo fue hace ya años. Es cierto que hay especies tipos de árboles que no hay que podarlos cada año, pero bueno, a lo mejor cada dos, tal. Algunos a lo mejor requieren fumigación. La última fue con el tripartito, ¿no?, cuando acabaron. Están enfermos los árboles. También el paseo que cruza al Cangasull y Mimosas, pues ahí también hay una serie de árboles que no se podan y no hacen más que tirar hojas y hojas y hojas, no en otoño, sino ya en el mes de julio, ¿no?, porque no están bien. Entonces, no sé, si se pudiera hacer, nosotros lo que pedíamos era una conservación sistemática y programada. Bueno, no que un vecino lo tenga que pedir y tal, que bueno, que también está bien, porque no podéis llegar a todos los lugares y saberlo, pero que sea algo programado, como ampliar esa programación, no solo a los árboles que se podaban ya hace 10 o 15 años. Bueno, ahí digo árboles o pueden ser masas, arbustos, que alguna vecina se ha quejado y lo habéis ido y lo habéis limpiado. Perfecto, ¿no? Pero bueno, esto era. Por otro lado, en la misma Riera del Torre, en el cambio de rasante, ahí cerca del sitio que he dicho, realmente es un problema y sabemos de la dificultad técnica, pero en cualquiera de los casos comentarlo y si es posible o habéis hecho algún estudio o se podría a lo mejor aminorar ese cambio de rasante tan drástico que hay, ¿no? Es un problema para los coches, no para que tengan que ir más rápido, porque tienes que parar el mismo autobús que pasa ahí cada día un montón de veces, patapum, patapum, ¿no? No sé hasta qué punto, pero, a ver, realmente es una queja general. No sé si eso se podría solucionar fácilmente, creo que no, pero bueno, en cualquiera de los casos, estudiarlo. Otra de las cosas es hasta qué punto, bueno, no sé... Sí, depende del ayuntamiento o hay una normativa que lo impide, pero también tiene que ver con las mascotas, los perros sobre todo, ¿no? A ver, bajar paseando está muy bien con el perro, pero subir, también hay días que la cosa está complicada. Entonces, el autobús o los autobuses no pueden, ¿puede ser? No dejan.
Normativa solo perros es, pigall.
No hay posibilidad porque en los trenes al final, durante muchísimos años, ya creo que hace 2 años o algo así que un perro adiestrado con tal puede llevarse. Entonces, si se podría estudiar eso o también en el autobús. A ver, entiendo que eso no se va a utilizar muchísimo, pero a veces sería una cosa que hay gente que hay demanda que parte, que lo pide. La normativa ahora lo prohíbe, pero bueno, es una demanda si eso se pudiera tener en cuenta. Y ahora, simplemente estoy haciendo una queja y tampoco lo digo para que ahora se solucione, pero y tampoco es que sea un gran problema del pueblo, pero en cualquiera de los casos sí que afectó a... En las elecciones pasadas, en la pre-campaña, se pusieron una serie de pancartas, bueno, en este caso de Ciudadanos, bueno, también del PSC, y bueno, fue ponerlas y se rompieron, se quitaron y tal. Se pidió, evidentemente, es vandalismo, y bueno, yo hice esa denuncia en la policía porque había una pancarta que al menos se podría ver qué persona, qué coche podrían haberlo, o si eran varios, haberlo quitado. Y no se me prestó mucha atención, la verdad. Después envié una instancia, solicitud al regidor correspondiente y sigue sin respuesta. Entonces, no es que la pida que ahora, pero creo que bueno, que estaría bien gestionar esto. Y ya está.
Muy bien, gracias. Gracias. Yo una breve. En Montalbar tenemos un pequeño problema que empieza a ser un poco grande, que es, creo que va relacionado con el bar este de Costa Dorada, el que lo regentan chinos. La situación empieza a ser bastante problemática. No sé si estáis al caso, pero unos follones por la noche de peleas bastante heavies. Menores a horas que los padres sabrán, ¿no? Y luego se dice que puede haber un poco de consumo o hay bastante consumo de drogas. No sé si estáis al caso, pero estaría bien tomar cartas en el asunto, y más que nada porque ahora en verano eso está magnificado. Están todo el día en la terraza y es espectacular. A las 6 no pasa nada, pero cuando llevan desde las 6 a la 1 de la mañana bebiendo cerveza, la cosa se complica. Cerveza y dice, no sé. O sea, yo creo que la gente está bastante cabreada y es normal, ¿eh? No sé si tendría que tomar un poco de cartas en el asunto.
15, un minuto. Quería hacer un comentario sobre mi votación en contra al pleno extraordinario, al acta del pleno extraordinario. Ya se ha abundado en el tema, pero yo pedí también una lista un poco más detallada de la documentación que se nos dio. El secretario anterior me dijo que me la iba a dar y como ha habido este cambio de secretario, no sé si Cristina... Sí, por eso. Eso te lo estoy diciendo. Él dio una documentación en un disquete y yo le dije, oye, ¿me puedes dar la lista de lo que nos estás dando?
Los recursos.
Sí, sí. Claro, es que eso, yo no sé la documentación que tenemos. Y también le pedí que si por favor me la podía dar impresa, porque yo es que eso soy incapaz de leérmelo. Entonces, y después también que no está, que me parece muy importante lo que se ha dicho, que es que no, últimamente ya no se cuelgan. O sea, es verdad que hubo una temporada que parecía que se colgaban, o yo entendía que se colgaban, pero últimamente no se cuelgan. Y después, sí, y después, Cristina, me gustaría quedar un día contigo porque él me solía dar los pleitos estos que tenemos vigente. Por ejemplo, el de Marta, yo no tengo, lo puedo pedir, me lo puedes dar, ¿cuándo podemos quedar? Gracias.
Sí, la Lluïsa volia fer una pregunta. Sí?
Bueno, més que una pregunta, era un aclariment a la columna que teniu Esquerra Republicana a la tribuna política del mes de juny de l'Infomontal, en el que dèieu, acabàveu dient que ens ho expliquin, no? I anava referent al tema de l'escola Bressol i deia, les preinscripcions de lactants en el mes d'abril-maig és una pràctica inútil i ineficaç, no té en compte de nadons nascuts al maig, juny, etc. De fet, és una pràctica que marca el Departament d'Ensenyament. El Departament d'Ensenyament marca la pràctica de quan has de fer la preinscripció. I diu el següent, per ser admès o admès en una escola bressol o una llar d'infants pública, el nen o la nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs. Per tant, allarguen i comencen el 2 de maig, per què? Perquè els alumnes puguin ja tenir al setembre aquests 4 mesos per iniciar. 16 setmanes, parlen.
No. A l'inici del curs, de que tenir 16 setmanes. Però el període de preinscripció pot estar obert. Tu pots iniciar el curs quan tu necessitis el servei. No t'estan obligant a iniciar el curs al setembre.
A veure, tu, el període de preinscripció comença el 2 de maig, sí?
Correcte.
Del 12 al 13.
Correcte.
Aquesta preinscripció és la que et marca si tu realment pots obrir o no una aula, sí?
Amb les vostres ràtios, sí. Hi ha altres municipis que amb una ja obren.
Bueno, Enric,
perquè si no adequen a la persona cap a una altra banda.
És la que marca per això l'obertura o no de les aules en funcionament pel curs.
Sí.
Si tu, quan comences a funcionar el curs, no has omplert la ràtio i et queden places vacants, tu et pots incorporar encara que el teu fill hagi nascut a partir del mes de maig. D'acord? Aquest és l'aclariment que jo volia fer, perquè aquí dona a entendre com que si no tens les competències delegades, tu has d'agafar i seguir el calendari que et marca el departament. O sigui, no pots fer cap més alternativa. Quan dius, és una pràctica inútil, ineficaç, home...
Maria Lluïsa, està comprovat que és una pràctica inútil i ineficaç. No tenir en compte els nadons que neixen al juny, al juliol, a l'agost, al setembre, a l'octubre, al novembre i al desembre. Això és una pràctica inútil i ineficaç. Per què? Perquè el segon semestre de l'any, estadísticament aquí a Catalunya, també és quan neixen el 70% dels naixements. Punt número 1. Punt número 2. La matrícula tindria que estar oberta? Tindria, perquè si no, si anem a la... Ara jo aplaudeixo el que heu fet aquest any. Tres preinscripcions, doncs probablement obriu la línia. No sé al final què heu fet. No sé al final què heu fet. Per les preinscripcions. Però és que anys anteriors no ha sigut així.
És que les preinscripcions eren dues, Enric. Teníem...
Eren nul·les perquè, quan, per exemple, el meu cas, quan la meva dona va anar embarassada, naixia el juliol i jo no es podia preinscriure. No es podia preinscriure.
És clar que no es podia preinscriure.
Però ja està.
Et pots preinscriure just en el període que
del gener al maig.
El departament.
No, no confonguem. Una cosa és l'inici del curs, que ha de tindre el nadó 16 setmanes. I una altra cosa és que el departament et suggereixi, t'aconselli, no et marca. No, home, no, perquè llavors Sant Climent no ho fem bé. Ni a molts municipis. No? És que llavors no ho fem bé.
Bueno, jo el que volia aclarir és això. Llavors tu parles que aquest curs, clar, s'han apuntat 20 nanos de 1 a 2, però és que en realitat nosaltres en teníem 44 que eren susceptibles de poder haver fet la preinscripció. Què passa? Clar que podem, es pot estudiar la possibilitat de poder obrir, però també has de tocar de peus a terra i amb seny valorar si realment amb una preinscripció podíem tirar endavant una aula de lactants.
Maria Lluïsa,
és difícil,
Maria Lluïsa,
això.
Continuo pensant el mateix. Si estem mantenint una escola de música amb un dèficit de 100.000 euros, podem permetre'ns el luxe d'obrir una aula de lactants, aunque sigui per un lactant, que segur que al final d'any hi haurà més d'un.
El cost de l'escola de música no és de 100.000 euros.
Bueno.
No és de 100.000 euros. No? Diguem les coses que són...
Amb el pressupost municipal, si comptem el personal que hi ha contractat tal, i el que rebem amb el pressupost municipal que vam aprovar inicialment pel 2016 és 100.000 euros. Jo no dic que l'estudi econòmic perquè encara no l'he vist. L'estudi econòmic que s'ha fet, que l'han fet els de Collbató o de per allà avall, no l'he vist.
No, l'estudi econòmic no el fan els de Collbató.
Bueno, els senyors que els hi veu encarregar.
Ens ha assessorat, que és un senyor que...
Sí,
Collbató,
sí.
No s'ha encarregat de fer l'estudi econòmic del tancament que ens serveix cada any per valorar quin és el preu
Jo dic, el cost del personal contractat en el pressupost municipal aprovat més el cost del servei menys els ingressos que es reben via subvencions i això puja 100.000 euros.
No, puja, aquest any ha pujat, mira, el tinc aquí.
Jo parlo pel pressupost aprovat, que és l'únic que de moment
ja comprovarem, però...
Comproveu-lo, sisplau.
A veure, jo et volia aclarir això perquè justament acabes l'article dient que m'ho aclareixin, doncs la veritat
no,
és que
i t'ho agraeixo.
Jo t'he donat la meva,
i t'ho agraeixo.
Visió, la nostra visió com a equip de govern.
I t'ho agraeixo, però continuo dient el mateix,
molt...
que una aula de lactants amb la que està caient Jo m'he tingut que pagar un canguro que he pagat més que l'aula de lactants. I què m'ha provocat això? Que aquest any aguantaré també la canguro?
I tant, sí, sí, aquestes coses passen.
I com jo, doncs hi ha molta gent i molts sanvicentins i sanvicentines que els hi pot passar el mateix quan neix una criatura. I només és per evitar això. Gràcies.
Gracias.